Millora les previsions de creixement de l'economia espanyola per aquest any. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La crisi econòmica que pintava tan magre sembla que no serà per tant, i ni Europa ni en concret Espanya entrarà en recessió econòmica aquest 2023. Brussel·les espera que l'economia espanyola avanci un 1% o una mica més, i Espanya creixerà força més del que s'esperava fa només uns mesos, un 1,9% al 2023 i un 2% al 2024, segons les previsions publicades per la Comissió Europea aquest matí. En només 3 mesos, per tant, Europa ha millorat en 5 dècimes el creixement per a Espanya, però els números d'avui són més esperançadors si es pren la referència de tan sols mig any, quan es va pronosticar només un augment per aquest 2023 de l'1%. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Traduint aquestes dades, això vol dir que l'economia espanyola creixerà aquest any, per exemple, més que la d'Alemanya i més que de França.
L'Estat superaria bastant la mitjana de creixement dels països de la zona euro, que s'estima que aquest any serà de l'1% i el que ve de l'1,6%. A més, Espanya continuarà creixent per quart any consecutiu a un ritme molt més elevat que l'economia més gran del bloc comunitari, l'Alemanya, que ha evitat la recessió per molt poc.
Tot i aquestes bones perspectives, això sí, Brussel·les assegura que Espanya tancarà aquest any amb un dèficit del 4,1% i del 3,3% de cara a l'any 2024. Economia al marge, la campanya electoral tornarà a centrar l'actualitat d'aquesta setmana. Avui, des de Ràdio Estel, la candidata de Ciutadans a Barcelona, Anna Grau, ha afirmat que el partit es va equivocar en les passades eleccions quan va entrar en la coalició de partits que liderava Manuel Valls i ja ha deixat clar les seves prioritats de pacte.
A mi el senyor Trias no m'inspira més confiança que el senyor Collboni després de lo de Cap Vies, i el senyor Collboni no m'inspira més confiança que el senyor Trias després, doncs, de fer tot aquest govern amb la de Colau.
I qui s'ha apuntat avui també a parlar de pactes és el Partit Popular. El candidat Daniel Cirera ha assegurat que només pactaran partits que vulguin fer fora de Colau, però ja ha deixat clar que no serà a canvi de res. Hauran de suar, per tant, els seus vots. D'altra banda, per cert, també en campanya electoral, però fora de Barcelona, el PP de Sant Joan d'Espí haurà de decidir què fer amb el candidat número 9 de la llista municipal d'aquest partit.
El seu nom és Iago Darnell i és un dels aficionats de l'Espanyol que ahir va saltar al camp per impedir la celebració del títol de Lliga del Barça. A més, en un dels seus vídeos que circulen a la xarxa se'l veu llançant a terra una de les càmeres de retransmissió de televisió.
I Daniel Cirera, el candidat del partit de Barcelona, ja ha demanat que se la parti.
Estic convençut que li demanarem que abandoni la candidatura, perquè el Partit Popular no comparteix aquest tipus d'actuacions, no?
Tot això en què campanya electoral al marge, mirarem breument cap a Turquia, perquè l'actual president Recep Tayyip Erdogan s'haurà d'enfrontar una segona volta electoral, ja que en les eleccions d'aquest diumenge, amb pràcticament el 100% escrutat, no arriba al 50% dels vots necessaris per ser president sense haver de tornar a passar per les urnes. Ho ampliem de seguida al bloc dels esports. Us explicarem la victòria del Barça al camp de l'Espanyol i com està la renovació del tècnic blaugrana Xavi Hernández. També la relació del club amb Leo Messi. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. 2-4 Cornellà i títol de Lliga pel Barça. El partit d'ahir va acabar amb els blanquiblaus molt tocats, que continuen penúltims a 4 punts de la salvació. Només queden 4 partits de Lliga. Avui a les 6 de la tarda, rua del Barça femení i del masculí.
I la imatge del partit, a banda dels campions, ho dèiem ara, va ser la de la invasió de camp per part d'ultres de l'Espanyol amb la intenció d'agredir els jugadors del Barça.
Sí, la Liga ja ha dit que denunciarà els fets i els Mossos han obert una investigació per trobar els responsables que van saltar a la gespa. L'Espanyol podria exposar-se a una sanció econòmica i a una clausura de l'estadi.
I la cultura avui té un nom propi, és el del dissenyador Cruz Novillo, autor, entre d'altres, ho recordaran, dels logotips de Renfe, de Repsol, de Correus, o la icònica mà amb el clavell del PSOE i cartells també de pel·lícules com Los Lunes al Sol. Ell és el, doncs, el nou Premi Laus d'Honor 2023. És un dels premis més prestigiosos del sector del disseny. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El premi que atorga l'Associació de Directors d'Art i Dissenyadors Gràfics es lliurarà el 8 de juny al Centre Palo Alto a Barcelona. El jurat diu que Novillo és un dels professionals que més ha contribuït a l'imaginari de l'Espanya dels anys 70 i 80. Reconeix, sobretot, la seva capacitat d'apropar el disseny gràfic a tots els públics.
I avui a Cultura també parlarem de la Festa del Cinema, que a partir d'avui i fins dijous torna amb entrades a 3,50 €. A Catalunya s'hi han afegit una 50ena de sales. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirar al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. veiem si hem de tornar o no aquestes pluges. Ens ho explica en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat el dia amb força fred arreu del país, fins i tot amb algunes glaçades, però ara mateix les temperatures han pujat, s'han recuperat, i avui esperen màximes entre els 20 i els 25 o 26 graus, les més altes cap al Pla de Lleida, que poden arribar fins als 27 o gairebé 28 graus. Per tant, alguns punts del país parlaríem d'ambient càlid. Estan començant ja a créixer núvols, després d'un matí força assolellat, i al llarg de la tarda hi haurà ruixats a les comarques del nord de Barcelona, comarques de l'interior de Girona, i ja avançada la tarda cap al vespre poden arribar fins i tot a punts de la costa central. No seran precipitacions molt fortes, però sí que poden afectar tot aquest sector, sobretot comarques de Barcelona i de Girona, a excepció de l'Alt Empordà, perquè aquí tindrem tramuntana que impedirà que es puguin formar gaire núvols. I també, per altra banda, ha d'haver-hi nevades de caràcter feble al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.800 metres. Demà esperem moltes més clarianes, alguns núvols a la tarda a la meitat nord, no hi haurà precipitacions i les temperatures diurnes pujaran un pèl respecte a les d'avui.
La Comissió Europea preveu que l'economia espanyola creixi durant aquest any 2023 fins a l'1,9%, que arribaria a un creixement del 2% l'any 2024. D'aquesta manera, Brussel·les ha elevat 5 dècimes la previsió de l'últim creixement que va fer.
Doncs sí, segons les últimes estimacions publicades avui dilluns per l'executiu, el PIB espanyol registraria una millora superior a la de la mitjana de l'eurozona durant els propers anys, en la línia de la tendència dels dos darrers exercicis. No obstant això, la Comissió Europea assegura que Espanya tancarà el 2023 amb un dèficit del 4,1% i del 3,3% de cara a 2024, per sobre de la xifra del 3% que va prometre aquest abril la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.
I, de fet, el govern espanyol, en conèixer aquestes dades, ha defensat que el dèficit i el deute de l'Estat es reduiran per sobre de la mitjana del 2023 i el 2024, després de conèixer les previsions de la Comissió Europea, que estima que Espanya tancarà el 2023 amb un dèficit del 4,1% i el 2024 un dèficit del 3,3%, per sobre, per tant, del 3% que estava previst.
El Ministeri d'Assumptes Econòmics ha dit que les previsions de Brussel·les afirmen que Espanya està continuant el procés de consolidació fiscal que va començar després de la pandèmia. D'altra banda, el Ministeri que lidera Nadia Calviño ha argumentat que Espanya serà un dels països que més creixerà de la zona euro del 2023.
Estel migdia.
Economia al marge. Obrim ara, com cada dia, el bloc electoral. L'alcaldable de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Anna Grau, ha passat avui pels micròfons d'aquesta casa de ràdio. Estel Grau ha afirmat aquí que el partit es va equivocar amb l'acord de coalició amb Barcelona pel Canvi, que, recordem, va liderar Manuel Valls en les municipals del 2019.
Ciutadans, amb una, per mi, equivocada coalició amb Barcelona pel Canvi, va treure 6 regidors a l'Ajuntament de Barcelona en aquell moment. Vàrem haver de partir peres, nosaltres en vàrem quedar 4 i ells 2. Fins i tot Celestino Corbacho, que s'havia presentat com a independent amb el senyor Valls, veient aquella vergonya, va preferir sí, sí. Venir amb nosaltres. Llavors dius, mira, val més 4 persones decents i sèries que 4 més 2 saltataulells. Vull dir, nosaltres és important la qualitat, no la quantitat.
L'alcaldable de Ciutadans ha remarcat també que es veu decisiva en aquestes eleccions municipals i assegura que no es vendrà i que no farà alcaldessa Colau, com sí que va fer Manuel Valls.
En aquest sentit, ha dit que el seu objectiu és ser alcaldessa i buscar aliances basades en el seu programa, i ha deixat clar que no confia ni en Trias ni en Collbon.
I des del Partit Popular també el candidat Daniel Cirera s'ha mostrat obert a entrar en pactes, però només si són per fer fora de Colau, de l'alcaldia, però ja ha avançat que no serà a canvi de res. Cirera ho ha dit en declaracions a l'agència EFE.
I si hi ha algun candidat que està disposat a baixar impostos, a garantir la seguretat, a acabar amb l'urbanisme tàctic que ha implantat Colau i Collboni, doncs si volen parlar d'aquestes coses, jo estic disposat a parlar. I per tant, qui vulgui acceptar el meu programa electoral, parlarem. Qui vulgui que li regali els vots, que parlem un altre.
Cirera, amb la mateixa línia que s'expressava Anna Grau de Ciutadans, també ha llançat una advertència a Junts i a Socialistes i els ha dit que no posarà l'Ajuntament de Barcelona al servei ni de Pedro Sánchez ni de Carles Puigdemont.
El candidat popular s'ha mostrat optimista de cara al resultat electoral i assegura que el seu partit millorarà això i això els permetrà recuperar l'espai polític perdut a les darreres eleccions. El seu pronòstic és doblar com a mínim la representació actual de 2 regidors.
I Ada Colau, l'actual alcaldessa, que és a la diana de tots els partits, avui qui també ha carregat contra ella és la candidata de Valens per a l'alcaldia, Eva Parera, que ha atribuït la inseguretat que percep a la ciutat a l'alcaldessa, Ada Colau, i també alcaldable del PSC i exregidor, recordem, a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. La candidata de València, Eva Parera, ha criticat que tots dos es posen abans al lloc del delinqüent que no pas del ciutadà.
Amb tot, la candidata s'ha mostrat preocupada per la inseguretat que es viu als carrers de Barcelona i ha assegurat que aquesta no és la ciutat que volen projectar al món exterior. És Eva Parera.
I s'estan cometent molts delictes a dins els trens i a les estacions, no? I això també forma part de la ciutat de Barcelona. O sigui, més o menys això, calculem que haurien de ser entre tots uns 10.000 agents a la ciutat.
I ara... Per combatre això, València també vol sumar Policia Nacional i Guàrdia Urbana i retornar a la policia al principi d'autoritat per...
I d'altra banda, encara a Barcelona, el candidat de Junts, Xavier Trias, ha promès fidelitat al govern de la Generalitat si és alcalde de la capital catalana.
En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Trias ha remarcat que no pot entendre que algú prometi fidelitat al govern si està en contra. També ha matisat que té bona relació amb Esquerra i que amb Ernest Maragall no hauria de ser difícil arribar a acords. L'alcaldable de Junts diu que si el candidat d'Esquerra treu bon resultat, intentarà que puguin col·laborar al màxim. Sobre el candidat del PSC, Jaume Collboni, Trias ha recriminat les seves maneres de fer, però assegura que comparteixen un model de societat des del punt de vista econòmic.
A tot això, Barcelona en Comú vol seguir estenent els eixos verds a tot Barcelona d'aquí a l'any 2030. El partit ha presentat avui en un acte de campanya a Nou Barris 20 propostes, de les quals la majoria ja tenen projecte redactat i d'altres ja estan en marxa. Ho ha seguit la nostra companya Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. L'avinguda de la Zona Franca, l'avinguda Madrid, el carrer Cantàbria Santander, el carrer Pinto Alzamora, carretera de Sants i Via Júlia. Aquestes són els 6 nous projectes que Barcelona en Comú vol sumar als ja en marxa o redactats. Els comuns han explicat que cada transformació serà adaptada, encara per concretar, però en cap cas similar a la del carrer Consell de Cent. Sigui com sigui, la candidata dels comuns a l'alcaldia, Ada Colau, però ha assegurat que molts tenen i tindran el vistiplau del veïnat.
No és una opció, que aquesta ciutat s'ha de transformar per ser un lloc vivible i saludable pels seus veïns i veïnes, que ho estan fent totes les grans capitals europees, i que allà un cop acaben les obres i es consolida la transformació, pràcticament ningú voldria tornar enrere. I això està passant a totes les transformacions que hem vist a Sant Antoni, a Poble Nou, a Gran de Sant Andreu, a Avinguda Meridiana. Per tant, per nosaltres aquest també és un indicador molt fort i molt potent, no?
Colau diu que l'objectiu, a banda de reduir la contaminació, els cotxes i guanyar espai pels vianants, és que els espais verds arribin a tota la ciutat.
Gràcies, Sílvia. I d'altra banda, des d'Esquerra Republicana, es comprometen a recuperar el català a l'Ajuntament de Barcelona si guanyen les eleccions. En la presentació de les propostes culturals i lingüístiques, el candidat republicà a la capital catalana, Ernest Maragall, ha anunciat la creació d'un comissionat per la llengua.
Aleshores, el nostre punt de partida és aquest, amb tota claredat i amb tota naturalitat, i absolutament en positiu. I a partir d'aquí, doncs, segur que trobarem, en cada cas, la resposta adequada, l'equilibri positiu, però sempre partint de la prioritat del català amb totes les conseqüències. I em sembla que estem en aquest terreny, hi ha molt a recuperar, no molt a deixar, sinó molt a recuperar i molt a afegir.
Maragall també ha aprofitat la proposta per llançar un dard cap al socialista Jaume Collboni, a qui ha criticat que cada vegada utilitzi més el castellà i menys el català.
I precisament Collboni, del Partit Socialista, ha dit que la campanya de les municipals s'ha convertit ara en un tots contra Collboni després que la majoria d'enquestes li donin la victòria. Ell mateix ha assegurat des dels jardins Laura Albéniz a l'eixample dreta de Barcelona, des d'on ha anunciat que vol subvencionar la pràctica esportiva als joves fins als 25 anys amb pocs recursos econòmics. Ens ho explica la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Del tots contra Colau al tots contra Collboni.
És evident que, com tothom pot veure, encapçalem totes les enquestes en aquests moments, i això fa que s'hagi produït un fenomen, que és que sembla que tots els candidats, els nostres contrincants, han entrat, s'han posat una mica nerviosos i han començat a atacar-nos des de tots els punts de vista. Sembla un tots contra Collboni.
Collboni pensa que hi ha hagut un gir a la campanya electoral i ara és el partit que rep més atacs dels seus rivals polítics, uns atacs que entén formen part de les regles del joc.
Que jo em prenc amb molta esportivitat perquè una campanya electoral és això.
I justament anuncia que vol becar els joves de fins a 25 anys perquè facin esport en centres públics i privats amb un total de 14 milions que obtindria de la taxa turística.
No volem que cap nen ni cap nena, no volem que cap jove de la ciutat es quedi sense poder fer esport per qüestions econòmiques o d'origen social. Incrementarem i passarem de 14.000 a 40.000 els beneficiaris de les beques d'esport de l'Ajuntament de Barcelona.
Fins ara les ajudes deixaven de donar-se als 17 anys.
Gràcies, Judit. I encara en campanya el moviment Revolta Escolar ha fet arribar 10 propostes als grups polítics que es presenten a les properes eleccions municipals de Barcelona perquè les facin seves a partir del 28 de maig. Denuncien que els darrers anys no s'ha avançat prou en la pacificació dels entorns escolars i exigeixen mesures més contundents.
Entre aquestes hi ha la pacificació de l'entorn de totes les escoles de la ciutat, reduir els carrils de circulació de cotxes i motos, més limitació de velocitat, senyalitzacions, control de contaminació i soroll i carrils bici segurs per anar a l'escola d'entre d'altres. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el portaveu de Revolta Escolar, Marc Hurtado, ha demanat superar la dicotomia actual.
Però realment el gran problema, que és el de la de trànsit, en general, no s'ha tocat. Doncs, celebrem aquests 3 anys, però i les dades de contaminació i la Unió Europea ens sancionarà a Barcelona, ho demostren que no són suficients, llavors, en aquest sentit. I ara, de cara a les eleccions, també, els vam demanar, els vam enviar diverses propostes, 10 propostes que podem trobar a les nostres xarxes socials, perquè es incorporin als seus programes tots els partits, els actuals de l'Ajuntament i possibles futurs, i sobretot perquè a partir del 28 de maig es prioritzi la salut, per sobre de tot.
També han enviat a les formacions uns vídeos amb preguntes als infants sobre els entorns de les escoles.
I encara sobre les eleccions municipals per fora de Barcelona, us ho comentàvem a la portada i ho acabem de saber ara mateix, doncs Iago d'Arnell, el candidat del Partit Popular a Sant Joan d'Espí, que recordem va saltar ahir al camp de l'Espanyol després de la victòria del Barça a l'RCD Stadium, ha comunicat la seva renúncia al partit i no es presentarà, per tant, a les eleccions municipals on hi anava de número 9 a la llista.
D'Arnell, que no és militant del Partit Popular, anava en aquesta posició, formava part de la llista que encapçala Esteban Gesa, com a independent, Gesa com a independent. Fons del Partit Popular han explicat que el fins ara candidat va comunicar la decisió ahir a la nit, després que transcendissin els fets, i l'ha formalitzat aquest matí. En un dels vídeos que circulen per les xarxes se'l veu llançant a terra una de les càmeres de la retransmissió de televisió.
Des del Partit Popular de Barcelona també escoltàvem, recordem, el candidat Daniel Cirera, que deia que estava convençut que la formació local de Sant Joan d'Espí el faria dimitir.
Estel migdia amb Xavi Toscano.
Dues i 17 minuts a eleccions municipals al marge. Des d'avui a la línia R2 Sud entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona ja hi ha més trens i més autobusos de reforç. Aquest dilluns la línia passa a tenir ja de 3 a 4 trens per hora i servei en les hores punta. Adif i Renfe han augmentat, per tant, les freqüències de trens mentre continuen treballant per normalitzar el servei que, com us explicàvem divendres, estarà abans del dia 21 de maig, dia previst que la situació estigui ja totalment restablerta, Pere.
Doncs sí, també hi ha un nou servei de bus llançadora entre Sitges i Barcelona des de les 6 del matí fins a 8:45 del matí. En sentit contrari, serà entre les 5 i les 7 de la tarda. Aquesta oferta s'assuma al servei complementari d'autobusos que Renfe ha establert els dies feiners durant les hores punta del dia, Gavà, Castelldefels i Sant Vicenç de Calders en Barcelona.
I la mobilitat a la ciutat d'aquest dilluns també ha quedat afectada per la vaga d'autobusos. 3 sindicats de bus de TMB han convocat per aquestes 2 setmanes prèvies a les eleccions municipals aturades per reclamar millores laborals i salarials. Avui, però, de moment, s'ha notat poc. Només ha tingut un seguiment del 10%, segons TMB.
Unes aturades que es fan per torns en hora punta. De les 8 a les 10 del matí hi ha hagut una primera aturada i de les 4 a les 6 de la tarda està prevista que hi hagi una altra. També hi haurà aturades de les 2 a les 4 de la matinada. Durant les aturades al matí i la tarda només es prestarà un 40% del servei. D'altra banda, aquest proper dijous la vaga serà de 24 hores en tots els seus horaris i línies de bus de Barcelona. La Generalitat ha dictaminat que hi hagi uns serveis mínims del 40% a les dues franges amb més passatgers. La resta del dia es garantirà només un 20% del servei.
I el primer dia de vaga de conductors d'autobusos en la primera franja, com us explicàvem, només ha tingut un seguiment d'un 10%. Segons TMB, això, entre d'altres, perquè els sindicats convocants són minoria dintre d'aquesta empresa de transports metropolitans de Barcelona. I no ens movem de la capital catalana perquè diversos veïns d'un bloc del barri de Poble Sec reclamen a l'Ajuntament que revoqui altre cop les llicències turístiques de 5 pisos que hi ha a l'edifici on viuen. Tot plegat després que els seus llogaters hagin rebut un burofax de la propietat on els fa marxar dels seus pisos de lloguer.
Sí, segons el sindicat del barri, la propietat vol convertir tot el bloc en pisos turístics. Segons els veïns, la propietària de l'immoble, una família catalana dedicada tradicionalment a la indústria textil, s'està redirigint ara cap a les seves inversions al sector immobiliari. Des del govern municipal, Janet Sanz, tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, ja resposa aquests veïns i diu que actuaran de la mateixa manera que es va fer amb el bloc del carrer Tarragona.
Farem el mateix que hem fet al bloc Tarragona, evidentment. Des de que estan incorporats en el cens, han de passar 3 mesos i ens han de permetre doncs, poder extingir, no? Declarar ineficaç aquest permís. Ara bé, això és el que podem fer des de l'Ajuntament. Vam demanar que es tramités amb urgència la possibilitat de revocar. No volem només que aquestes 4 puguin tenir aquesta revocació.
Amb tot, se'ns demana al Parlament de Catalunya celeritat per tramitar d'urgència una llei que els comuns van presentar a la Cambra Catalana per evitar que es pugui fer fora aquests veïns i veïnes.
D'altra banda, el sindicat UGT s'oposa rotundament al pla estratègic dels espais litorals de Barcelona que contempla el tancament dels locals que hi ha al front marítim. I és que, segons l'organització UGT, aquest fet comportaria l'acomiadament de més de 1.500 treballadors dels 7 locals de copes i oci que hi ha en aquesta zona.
En un comunicat, el sindicat diu que les mesures previstes per l'Ajuntament de Barcelona per instal·lar-hi al front marítim la seu del Consell Superior d'Investigacions Científiques o un centre per potenciar l'economia blava, és a dir, aquelles activitats que depenen del mar, suposarà la desaparició d'aquests locals de copes i oci i la major part de l'activitat econòmica que generen. Amb tot, el sindicat assenyala que els visitants dels congressos internacionals necessiten d'aquests locals i que sembla que darrerament la convivència amb els veïns ha millorat. Per tot plegat i per evitar aquesta pèrdua de llocs de treball, UGT demana a l'Ajuntament de Barcelona que estudiï la possibilitat de fer-se enrere en aquest pla i instal·lar aquestes instal·lacions en un altre lloc de la ciutat, com ara el Mercat del Peix.
I canviant completament de qüestió, el govern espanyol engega un pla pilot perquè els metges de l'atenció primària ajornin la seva jubilació i puguin seguir treballant, cobrant, això sí, el 75% de la pensió.
El projecte s'aplica durant 3 anys i ofereix incentius als metges de l'atenció primària i també als pediatres perquè puguin seguir treballant, tot i complir l'edat de jubilació. La mesura s'ha activat per pal·liar la manca de professionals en aquest àmbit de la sanitat pública. En total, ja s'han afegit a la prova pilot 22 metges a Catalunya i uns 171 a tot l'Estat. Aquests professionals seguiran cobrant tot el sou i, a més, un 75% de la pensió de jubilació. Una altra opció plantejada pel govern espanyol és que passin a fer jornada parcial cobrant aquest mateix percentatge de pensió i només la meitat del salari.
I centrant-nos un dia més en la sequera, les restriccions a la Conca de l'Ebre continuaran, tot i les pluges d'aquest cap de setmana. El cap de recursos de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que diu que les precipitacions de l'última setmana han arribat tard i la situació només es revertiria si durant el mes de juny plou molt. Així ho ha explicat també David Saurí, és membre del grup de recerca en aigua, territori i sostenibilitat del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en una entrevista aquest dilluns al programa El Matí a Ràdio Estel.
Però aquesta seria com una mica com la fita, no? Que tinguéssim uns quants episodis de pluja, amb pluja d'aquesta persistent, continuada, que ens poguessin ajudar a omplir els embassaments. De tota manera, també hi ha una certa inèrcia entre el que ha plogut i quan es començarem a notar els efectes. Jo crec que encara és aviat per veure que tota aquesta aigua que ha caigut acabi als embassaments.
D'altra banda, des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han defensat la bona gestió de l'aigua que han fet i neguen que hagi estat una mala planificació, tal com els han anat acusant el govern català. Més qüestions en plana internacional. Recep Tayyip Erdogan guanya les eleccions a Turquia, però no aconsegueix la majoria per governar i, per tant, això vol dir que s'haurà d'enfrontar ara a una segona volta amb pràcticament el 100% escrutat. L'actual president turc té un 49% dels vots.
El líder de la coalició de 6 partits opositors, Kemal Kılıçdaroğlu, té, de moment, un 45% dels vots. Aquestes han estat les eleccions més importants dels últims 100 anys en aquest país. Erdogan feia 2 dècades que governava el país. Segons el sistema electoral turc, si el guanyador de les eleccions no aconsegueix el 50% dels vots, cal fer una segona volta, que és el que ara està abocada a Turquia.
Unes eleccions turques, però, molt marcades per les informacions contradictòries i també per la falta de transparència. De fet, la policia turca ha tingut retinguts a la secretària nacional de la CUP, Issa Çakon, i el diputat de Bildu al Congrés, John Iñárritu, entre d'altres, perquè feien d'observadors internacionals d'aquests comicis.
La secretària nacional de la CUP, Issa Çakon, ja no està retinguda per la policia turca i aquest matí ja ha pogut viatjar cap a Istanbul. Chacón ha estat detinguda des d'aquest diumenge fins aquesta matinada en una comissaria de la ciutat de Sirt. Segons informava la CUP, Chacón ha estat escortada per agents turcs i espanyols per agafar un avió.
Tornant a mirar cap a Catalunya i també parlant d'eleccions, però en aquest cas a les cambres de comerç ja tenen data, seran el 20 de setembre de forma presencial i a partir del dia 15 i fins al 19 es podrà votar de forma remota.
En aquesta convocatòria per la votació a distància s'introduirà un sistema de seguretat reforçada. S'haurà d'autentificar, volíem dir, la identitat via SMS i cada número de telèfon només podria identificar un únic elector. L'objectiu d'aquestes mesures aprovades fa pocs dies és evitar l'ús fraudulent de certificats electrònics. També es prohibeix la delegació de vot.
I Vueling preveu un estiu al mateix nivell que el que va tenir el 2019, per tant, abans de la pandèmia, amb una cinquantena de rutes més que ara fa 4 anys. L'aerolínia ha sumat 278 rutes a més d'un centenar de destinacions de prop de més d'una trentena de països.
Per als propers mesos, la companyia comptarà amb 241 rutes amb origen o destinació a l'estat espanyol. 9 d'aquestes connexions es faran per primera vegada aquest estiu. Pel que fa a Barcelona, tindrà 96 rutes entre juny i setembre a 72 destinacions internacionals. I és que el Prat, Vueling té el 42% de la seva quota de mercat i surten el 60% dels seus vols. La capital catalana recupera enguany la seva connexió amb Tolosa, a França, amb una freqüència de 4 vols setmanals.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Uns més, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella a Manresa. Els fets van passar el 6 de maig i la dona de 31 anys estava embarassada.
El detingut haurà de passar a disposició judicial a les properes hores. Inicialment, la policia va descartar que la dona hagués estat assassinada per falta d'indicis de criminalitat. La investigació continua oberta i no ha transcendit si el detingut té antecedents. El jutge ha decretat secret de sumari.
I a Palafrugell, un jutge enviat a presó provisional i sense fiança a un lladre multireincident que en els últims 3 mesos ha estat detingut fins a 11 vegades.
La darrera detenció va ser dimarts passat. En aquest cas, se'l relaciona amb un robatori a una botiga. Els Mossos d'Esquadra i la policia local el van localitzar carregant amb una part del botí. El jutge ha decidit enviar-lo a presó provisional sense fiança perquè considera que de sortir en llibertat podria continuar delinquint.
I un home de 68 anys ha mort aquesta matinada i 24 persones més han quedat ferides lleus per intoxicació de fum en l'incendi que s'ha declarat a l'Hospital Clínic Sant Carlos, a Madrid.
El foc ha començat a l'habitació del pacient que ha mort, de moment, però encara es desconeixen les causes d'aquest incendi. Els 24 ferits lleus ja han estat tots donats d'alta.
I mirem ara breument cap a Granada, perquè un nen de 6 anys ja ha mort i la seva mare està ferida de gravetat en una explosió en el pis on vivien.
L'explosió ha provocat un incendi que ha obligat a desallotjar una quarantena de veïns. Tots ells ja han pogut tornar a casa seva. Els primers indicis apunten com a causa de l'explosió un forn de gas que havia quedat encès a la cuina.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa. Wake up, Maggie,
canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Quart a tres, continuem a l'Estel migdia. Comencem avui al bloc local i comarcal a la Selva, concretament a Blanes, on el seu ajuntament no permetrà, atenció, des d'avui fins al 15 de setembre, la pesca recreativa al voltant de la zona de Sa Palomera per protegir el corb marí emplomallat.
En concret, aquesta prohibició inclou l'espai que va des de la desembocadura de la vall del Burg fins a la zona propera a aquesta Sa Palomera. A més, a la resta del litoral de Blanes, aquest tipus de pesca també es tancarà durant el dia de 7 del matí a 8 del vespre, des d'avui dilluns i fins al també el 15 de setembre. Aquesta decisió s'ha pres també per l'increment de banyistes que s'espera que arribin els propers mesos en aquest municipi. Des de l'Ajuntament de Blanes ja han col·locat cartells informatius per fer saber aquesta mesura a pescadors, veïns i banyistes.
Anem ara cap al Baix Empordà, on la Fiscalia de Medi Ambient ha denunciat la Junta de Govern local de Begú per indicis de delictes de prevaricació i contra l'ordenació del territori en l'urbanització del Puig Montcal. Tot plegat perquè l'Ajuntament hi ha avalat un projecte que té un gran valor ecològic protegit.
I el fiscal ha enviat la denúncia als jutjats de la Bisbal d'Empordà sol·licitant que inclogui diligències i ofici la unitat especialitzada de delictes contra el medi ambient i urbanitza dels Mossos d'Esquadra perquè ho investigui tot plegat. Les entitats ecologistes que van portar el cas a la Fiscalia són SOS Costa Brava, Ecologistes en Acció i Salvem la Costa de Begur, confien que aquesta investigació posi punt final a una etapa d'urbanització desaforada al municipi.
I no deixem de parlar de turisme, anem cap al Priorat, perquè en aquesta comarca està proliferant l'oferta d'hotels de luxe, tot plegat perquè gràcies a l'enoturisme i al paisatge singular del Priorat, que enamora visitants i amants del vi.
Amb l'enoturisme a l'alça, inversors estrangers han vist un nínxol de mercat davant la gairebé inexistent oferta d'hotels que hi ha a la zona. Torroja del Priorat, un poble amb tan sols 140 habitants, és un exemple d'aquest creixement. La cadena nord-americana Marriott International hi ha reformat l'antiga rectoria del segle XVIII per obrir un microhotel amb 13 habitacions, l'Hora Hotel. I no són els únics. De Sten Group també ja ultima els darrers detalls per obrir Mas d'en Bruno aquest mes de maig. L'alcalde de Torroja, Joan Santís, diu que volen aprofitar aquest revulsiu per millorar la vida també del seu poble.
Comerç és vida. Les escoles és vida. Molts dels nostres infants tenen que anar a falset, ben negre de llop, i si venen famílies aportarem més caliu al dia a dia del poble. Però hotels poden venir els que vulguin. També és feina per la gent del poble, de fet, tant Mas d'en Bruno com aquí s'ha agafat gent del mateix municipi o del Priorat, i per tant estem contents i cabuda, n'hi ha, clar que n'hi ha cabuda. Però també tenim apartaments i cases rurals aquí.
Santís vol revertir el desplomament que tenen i aprofitar aquest turisme per atreure noves famílies que vulguin viure al municipi. Amb tot, l'explosió turística al Priorat ha fet passar de 51 establiments turístics a la comarca l'any 2005 als 282 actuals.
I encara a la província de Tarragona, a la ciutat, empresaris de l'hostaleria volen més creuers per l'impacte econòmic que deixen. La Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona avisa que el que volen creuers amb el volum que puguin absorbir.
Francesc Pintado és el president de la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona.
Hem pogut veure i ens ha sorprès com el creuer crea pernoctacions en hotels i en apartaments, cosa que ens va sobtar, per allò de, pujo al creuer de Tarragona, és a dir, m'apropo, he parat i he conegut Tarragona a través d'una aturada al creuer i després he vingut a passar les meves vacances a Tarragona. Per tant, doncs, al final no deixa de ser promoció també totes aquestes visites de creuers.
Amb tot, Pintado ha reconegut que ara han de treballar en l'impacte que deixen els creueristes, sobretot pel que fa a la restauració, perquè sovint els tornen al creuer a fer els seus àpats, i ha destacat el pes que tenen, com deia, pel comerç de Tarragona. Pintado ha fet aquestes declaracions avui després de signar un conveni de patrocini econòmic entre la seva federació i Repsol.
I atenció a aquesta notícia de Girona. Algunes immobiliàries amaguen ofertes de pisos de lloguer per evitar un col·lapse amb les visites. El problema de fons és la manca de pisos per llogar.
I és que les immobiliàries gironines no donen a l'abast aquests dies amb tantes peticions de visita quan publiquen una oferta d'un pis de lloguer a internet. Per aquest motiu han decidit no promocionar tots els habitatges que tenen i les immobiliàries l'ofereixen tan sols a la seva pròpia cartera de clients. D'aquesta manera, segons el col·legi, eviten ensenyar el pis a clients que no tenen interès real o bé les condicions necessàries per llogar-lo, ho explica el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, Joan Company.
Que hi ha un problema important de poca oferta de pisos de lloguer i molta demanda. Això què provoca? Doncs sí que és cert que quan hi ha un pis que surt com oferta de pis de lloguer, hi ha una avalanxa de demandes. I això resulta per les immobiliàries, de vegades gestionar totes aquestes demandes resulta molt complicat. És per això que molts estem posant determinats filtres. Alguns és no publicar-ho en els portals immobiliaris.
A tot això, el president de les immobiliàries gironines lamenta l'escassa oferta de pisos de lloguer que tenen i asseguren que la situació no millorarà els propers mesos. Un altre dels efectes d'aquest increment del preu del lloguer és que cada vegada hi ha més professionals que opten per llogar les habitacions d'un immoble.
Gràcies, Pere. 2:35, informació esportiva. Aquesta tarda el Barça farà una rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga guanyat tant de l'equip masculí com el del femení.
Sí, les dues plantilles sortiran del Camp Nou en autobús per dirigir-se fins a l'Arc de Triomf. Aquest recorregut començarà a les 6 de la tarda i passarà per Travessera de les Corts, tot seguit baixarà pel carrer Numància, seguit del carrer Berlín i de París, es dirigirà cap al carrer Balmes per arribar fins a Palai, Fontanella i Trafalgar. Es calcula que arribarà a l'Arc de Triomf cap a les 9 de la nit. En la celebració d'avui no hi haurà parlaments i tampoc pirotècnia, es farà un altre dia al Camp Nou. És la tercera vegada en la història del Barça que el masculí i el femení guanyen la Lliga la mateixa temporada.
Aquesta rua es fa, com dèiem, l'endemà que el Barça hagi guanyat el derbi contra l'Espanyol per 2-4 i s'hagi proclamat campió de Lliga.
Sí, és la 27a Lliga de la història, la primera de Xavi com a tècnic, la primera sense Leo Messi i l'última de Sergi Busquets com a jugador i capità del Barça. Aquest partit s'ha guanyat gràcies al bon joc de l'equip, atacar quan tocava i defensar quan l'Espanyol podia tenir una petita possibilitat. Lewandowski ha fet un doble gol i ha fet un doblet, perdó, i Balde i Koundé s'han estrenat com a golejadors. Tot i així, els blanquiblaus han aconseguit maquillar el resultat gràcies a les dianes de Puado i de José Lu. El tècnic blaugrana Xavi Hernández explicava en roda de premsa el que significa guanyar aquesta lliga.
Significa que s'estan fent molt bé les coses, que el projecte és vàlid. Això ens dona molta estabilitat, molta credibilitat, a pesar de les crítiques que hi han hagut a la temporada, moltes merescudes, no vam estar al nivell a Europa. Aquesta és l'assignatura pendent l'any vinent. Però crec que la Lliga hem demostrat que aquest equip és solvent, que té nivell, que és competitiu, que és un equip.
Amb aquesta derrota local, l'Espanyol queda molt tocat anímicament. La classificació continua encallat en la penúltima posició, 4 punts de la salvació. Queden 4 partits, diumenge contra el Rayo, després Atlético de Madrid a casa, València fora i l'últim partit a Cornellà contra l'Almeria.
Un derbi, el d'aquest diumenge, on també s'han viscut una de les imatges més lamentables.
Un cop l'àrbitre va xiular al final del partit, el Barça ja s'havia proclamat campió de Lliga. Aleshores, els jugadors del Barça van fer la tradicional rotllana de campions al mig del camp i va ser aleshores quan desenes d'ultres de l'Espanyol van saltar al camp amb la intenció d'agredir els jugadors i part de l'estaf tècnic llançant pals i cadires. Després d'analitzar les imatges, la Liga ha anunciat que denunciarà els fets davant l'organisme competent i que s'ha posat en contacte amb l'Espanyol per tal d'identificar a tots els responsables i impedir que tornin als estadis. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han obert una investigació pels incidents i, de moment, no hi ha persones identificades ni detingudes oficialment. El conseller delegat de l'Espanyol, Mao Ye, diu que el club prendrà mesures per tal que fets com els d'ahir no es tornin a repetir.
Pedir disculpas por los altercados que ha habido al final del partido. Esa no es la imagen del Español, ni mucho menos. Desde el club condenamos todo tipo de violencia en el fútbol y haremos todo lo posible para que eso no vuelva a ocurrir y para erradicar, por muy minoritario que sean estos hechos.
El conseller delegat ha demanat disculpes de l'afició pel resultat d'ahir, però també pels mals resultats de tota la temporada i ha promès a l'afició que lluitaran fins al final i faran tot el possible per continuar primera.
Tot i les disculpes, però, l'Espanyol s'exposa a diverses sancions.
Sí, a l'espera del que dicti sentència el Comitè de Competició de la Federació Espanyola, la Generalitat podria multar l'Espanyol amb una sanció de fins a 600.000 euros si considera els fets com una falta molt greu. A més, el club s'exposa a una clausura total de l'estadi que podria anar des d'un partit a una temporada. Recordem que l'Espanyol encara li queda un partit, dos partits a casa per intentar salvar aquesta categoria de primera. La RCD Stadium ja es va viure una invasió de camp el passat 18 de maig del 2019, després d'un partit contra la Reial Societat que va classificar l'equip blanc i blau per jugar a l'Europa League. En aquell moment, Antiviolència va proposar una sanció de 10.000 euros i Competició va acabar posant una sanció simbòlica perquè en l'acte arbitral es va apuntar que aquesta invasió era de caràcter festiu, res a veure amb els fets d'aquesta nit.
I qui ha parlat també aquest matí sobre els incidents a l'RCD Stadium ha estat Joan Laporta.
El president del Barça ha dit a TV3 que no demanaran responsabilitats.
Afortunadament no va passar res, això és una qüestió interna de l'Espanyol. Al seu dia vam afrontar la situació que teníem amb aficionats radicals a Can Barça, ho han fet també altres clubs. Va ser una llàstima que això d'alguna manera desvirtués un espectacle esportiu, que la veritat és que va ser un partit bo de futbol, i el que sí que penso és que, escolta, que tinguin sort i que si hi ha en aquestes situacions és una qüestió d'ells.
Laporta també ha assegurat que el tècnic de Terrassa encara li queda un any de contracte i renovarà.
Penso que amb el que ha fet aquesta temporada mereix doncs, ser reconegut, si podem, més. Però també us he de dir que estem en un pla d'austeritat, estem en un pla de viabilitat com a conseqüència del llegat que vam rebre. Si bé hem salvat econòmicament el club, estem en un procés de recuperació econòmica encara. El Xavi ho sap i per això estic tranquil en aquest sentit, perquè és un home de club i és una persona extraordinària.
En aquesta entrevista també s'ha parlat de Leo Messi, on ha dit que Can Barça sempre serà casa seva.
Jo he parlat amb el Leo per, d'alguna manera, reconduir una situació que es va produir, que vaig haver de posar la institució per davant inclús d'ell, que és el millor jugador del món, i la veritat és que va ser una conversa molt carinyosa, molt agradable, i ens hem enviat també missatges darrerament, perquè vaig felicitar pel Mundial, llarga, sí. Amb tots els respectes per Aràbia Saudita, el Barça és el Barça, i és casa seva.
També s'ha parlat de Deco i de la possibilitat que lideri els fitxatges de cara al mercat d'estiu.
Deco vindria a ser una figura com la que teníem a la meva primera etapa, que va ser el Chiqui, i Deco és un home que, a més de coneixements del que és doncs, el fer de director esportiu o fer d'agent de jugadors i negociar doncs, aquest tipus de contractes, a més té l'autoritat moral esportiva que li dona el fet d'haver estat un jugador d'elit. Si fos finalment el Deco el director tècnic, hauria de deixar l'agència. De fet, ja ho vam parlar a l'inici de tot, i en aquells moments li era més complicat, i ara em sembla que ho té a mi.
I Laporta també ha volgut deixar clar que continua apostant per Jordi Cruyff.
Lliga i derbi a banda en bàsquet aquest acusen d'agressió sexual l'exjugador de l'Andorra, Josep Pérez.
Sí, el club ha fet un comunicat després de la denúncia del seu exjugador que va finalitzar la seva etapa a l'Andorra al febrer. El club ha assegurat que no n'estava al cas i que mai se'l va informar d'aquesta denúncia que va fer una noia d'Ourense que assegura que Pérez el va agredir sexualment en el partit de primera volta quan els del Principat van jugar a la pista de l'Ourense.
I a la Lliga femenina l'Uni Girona ha renovat Mariana Toro per una temporada més.
L'australiana només ha perdut un partit oficial en tot el curs, va ser el de la tornada dels quarts de final del play-off amb el Barça-Sant Feliueng. La continuïtat de Tolo se suma a la de Laura Peña i la de Gedre Labuquien. Les qui no continuaran i no renoven contracte són Laia Flores Murphy i l'entrenador Bernat Canut. Per cert, que el Barça-Sant Feliueng ha fet oficial aquest migdia que Júlia Rueda no continuarà al primer equip. La lera del Barça va arribar al club als 12 anys i ha passat per totes les categories del club. Aquesta és la segona baixa de l'equip després de l'anunci de la marxa de la capitana Marta Canilla.
I acabem la informació esportiva parlant de tennis. Aquest dilluns es continuen disputant els partits corresponents al Masters 1000 de Roma.
En el quadre masculí, Roberto Carballés ha quedat eliminat en tercera ronda. El tenista canari ha perdut contra el croat Borna Koric per 2-7. Ha perdut el primer per 7-6 en el tiebreak i en el segon set per 6-1. Qui juga ara és Carlos Alcaraz. El murcià, que la setmana que ve serà el nou número 1 del món al rànquing ATP, ha perdut el primer set per 6-3 contra l'hongarès Morasan. Alejandro Davidovich també està jugant ara mateix contra el rus d'Andrei Rublev. I Bernabé Zapata no jugarà fins a quarts de 4 de la tarda contra el tercer millor tenista del món, el rus Daniil Medvedev. I en el quadre femení, Paula Badosa jugarà els vuitens de final d'aquest Masters 1000 de Roma contra Carolina Muchová. Aquest partit es disputarà cap a les 7 de la tarda. La de Begú buscarà una plaça per passar als quarts de final.
Gràcies, Anna. Gairebé 3:45. Repassem l'actualitat d'aquesta setmana amb el company Xavier Pastor. Comencem setmana, és dilluns a l'Estel Migdia, ja ho sabeu, ens acompanya cada setmana el politòleg i conflictòleg Xavier Pastor per parlar de tot plegat. Avui us centrarem una mica en aquest derbi, en els incidents que van passar. Xavi, què tal? Bona setmana.
Hola, bona setmana, què tal?
Aviam, títol de Lliga del Barça al sac, ara sí que ja no podem dir allò, no? Tan blaurana de dir aquest any. Fins que no estigui al sac no es pot dir que està ben lligat, no? Mm-hmm. No es pot dir que ben lligat. Doncs què et sembla el títol de Lliga del Barça?
Estupendo, fantàstic, no? Suposo que l'entrenador desitjava que hagués arribat abans, va arribar ahir, i doncs, escolta, fantàstic, perquè portàvem uns anys sense guanyar títols, i això està bé sempre.
Molt bé, doncs mira, tots els diaris avui parlen, de fet, d'inici d'una nova etapa guanyadora al club. Ho veus així, és una mica arriscat, encara?
Sí, sí. Si nova etapa, no pel fet en si mateix de guanyar títols, perquè el Barça és un club que des de fa temps, doncs, pel joc i per la manera de... i pel nivell dels seus jugadors, que ha de guanyar títols. És un equip que està, des del principi de temporada, doncs, com deia Valde, doncs, va dir, escolta, què et sembla? Era normal que guanyés un títol? Home, clar, perquè som el Barça, no? Jo, més que nova era, ho plantejo sobretot precisament pels jugadors joves. És a dir, penso que aquesta combinació, doncs, d'aquest joc que practica el Barça, més aquests jugadors joves que tenen projecció, no?, que saps que durant un temps en poden donar, doncs, una qualitat de joc, uns bons resultats, i especialment jo també posaria l'èmfasi en el tema de l'eficàcia, que és el que segurament Xavi amb el seu joc ens ha pogut aportar, que és aquesta eficàcia tant al davant amb els gols com defensiva. I quan veiem precisament el partit, els que podem veure el partit espanyol-Barça, vam poder veure que un dels problemes dels equips que estan a punt de baixar a segona és que no tenen eficàcia defensiva, és a dir, que reben molts gols en cada partit, o reben gol, i que, a més, són equips que tenen poca pólvora al davant i, per tant, doncs que això els pesa moltíssim a l'hora de treure bons resultats. Per tant, si nova era, jo ho diria a través de jugadors joves, les noves incorporacions a l'equip.
El de curs del campionat ha volgut que aquest títol se celebrés a Cornellà al Prat, no?, al camp de l'etern rival de la ciutat, de l'Espanyol. I la imatge de la nit, sí, a banda del títol de Lliga, és aquest conflicte que hi va haver amb els aficionats de l'Espanyol. Què en penses d'aquest conflicte? Si va ser una provocació dels jugadors del Barça o venen per part d'uns aficionats que ja no haurien d'estar dins dels estadis?
Jo crec que no és una provocació del Barça. És a dir, si algú creu que amb aquest nivell de competició, amb aquest nivell de professionalitat i de camps de futbol, la gent que suposadament que va a aquests camps de futbol i que sap de futbol o que porta molts anys gaudint del futbol, pensa que el fet de veure uns jugadors fent una rotllana a mig de camp és una provocació, llavors hi ha un problema. Hi ha un problema gros. Posem un exemple, no? Si hem de parlar de provocacions, el que, per exemple, va haver de suportar el Girona quan l'Osasuna va guanyar el seu camp i va fer que l'Osasuna pugés a primera i el Girona no. I els jugadors de segona se'n van anar cap a la grada amb els seus aficionats a celebrar-ho. No va passar res. Tot esportiu, tot perfecte. Dir que també els jugadors de l'Espanyol ahir van tenir aquest comportament. I avui el president Laporta també ha dit que el club espanyol ha tingut un gran comportament. Un altre exemple. Quan l'any 21 el Girona un altre cop pot celebrar si empata contra l'Elx que pugi a primera, i l'Elx marca l'últim minut i ho celebra al mig del camp i s'està com 45 minuts celebrant-lo al mig del camp. No ha passat res. Per tant, que el fet que algú guanyi i que celebri una victòria amb aquest nivell no ha de suposar una provocació. Mm-hmm. Respecte al que em dius del camp, a veure, el que ha passat ahir és gros. Tanmateix, em sap molt de greu dir-ho, però si algun camp pot passar això, tots apostaríem que passa el camp de l'Espanyol. No perquè m'ho inventi jo, sinó perquè estava recordant, per exemple, un últim incident l'any 2020 amb el jugador del Bilbao, Iñaki Williams, uh-huh, on aquesta mateixa grada, perquè estan mirant fotografies, aquesta mateixa grada va insultar-lo i va fer insults racistes. I no fa bastant, fa 3 anys. Per tant, a veure, alguna sanció ha de patir i patirà el Club Esportiu Espanyol. I, a més, ha de ser així, perquè és que l'única manera que tenen els clubs i en general les persones espavilades és que primer rebin un càstig, una sanció. Un cop castigat i sancionat, jo penso que l'Espanyol té una oportunitat fantàstica per resoldre d'una vegada per totes aquest problema. Un problema que passa perquè aquests aficionats entenguin quina és la manera que han de tenir per animar. I no passa per saltar al camp i voler agredir uns jugadors, ni tampoc per insultar un jugador de futbol, sinó per entendre que d'animar en el món de l'esport és un altre, és animar el teu equip. I, per tant, l'Espanyol té una oportunitat fantàstica per ensenyar, per educar, jo dic així, per explicar-los com s'ha d'animar aquesta grada, aquesta gent.
I una manera seria, per exemple, amb el tancament de l'estadi, quan encara a l'Espanyol li queden dos partits a casa jugant-se a la permanència?
Jo no sé si és aquesta és molt dura, aquesta és una sanció molt dura. Segurament la sanció es guardarà per l'any vinent, perquè l'Espanyol s'ho juga tot. Però, clar, l'Espanyol també ha de demostrar que pot controlar aquests aficionats, perquè un problema... O sigui, ara podrem individualitzar perquè tenim imatges de quins són els aficionats que van saltar al camp, però no va ser ni un, ni dos, ni tres. Encara que fos un, no pots individualitzar. És a dir, en aquella grada passa alguna cosa. Les grades d'altres camps de futbol no salten al terreny de joc. Aleshores, hi ha un problema de concepció d'aquella gent que entra i que deuen ser socis i aficionats a l'Espanyol, de que entenen que allò és normal. I el que cal canviar és això, que això no és normal. Que això no és normal en l'àmbit del futbol o l'àmbit de l'esport. Com tampoc és normal que els pares cridin i acabin donant-se cops en un partit formatiu o uns entrenadors. Avui veiem unes imatges un cop més d'entrenadors que es peguen amb nens al davant. És a dir, aquí ha d'haver-hi una part educativa, formativa, i que ho tens relativament fàcil perquè aquesta gent cada cap de setmana vol entrar al camp a veure el seu equip i, per tant, per poder entrar han d'acreditar que passen per una formació que l'Espanyol li es dona i que és obligatòria i que pot demanar-ho, que passa, per exemple, per entendre com prevenir, gestionar conflictes o la gestió emocional o el respecte a les persones o el fair play. Posa-li el nom que vulguis, però ja ha d'haver-hi una mesura. I l'altra és que aquesta grada ha d'estar d'alguna manera controlada, ha de saber exactament què pot passar en tot moment, i això no va passar. Això et dic, potser la mesura d'entrada és dura per dir els propers dos partits, que l'Espanyol juga moltes coses, el club haurà de demostrar que pot controlar aquesta gent en aquests propers partits, però jo plantejaria una proposta a llarg termini per resoldre d'una vegada per totes aquest problema que passa, em sap molt de greu, en aquest camp, i que segurament potser no té a veure amb l'altra gent que ve al camp de futbol, tot i que, encara avui, Xavi, en els camps de futbol s'insulta a jugadors de l'equip contrari i als propis, i per tant no és només un tema de violència física, és un tema de violència verbal que hem d'erradicar-la.
I ara dient això, també aquest cap de setmana hi ha hagut la imatge de dos exprofessionals, no?, com Fernando Torres i Arbeloa, enfrontant-se en un partit de juvenils, eren entrenadors de respectius equips, i també han corregut imatges a la xarxa enfrontant-se, i això que són jugadors que han viscut i que han estat en el terreny de joc i que formen part d'aquesta professió. Però mira, Xavi, van anar acabant, també volíem preguntar, campanya electoral de les municipals, que ha començat en el cas de Barcelona, ha començat amb la polèmica aquesta dels habitatges ocupats a la Bona Nova. Més enllà d'aquest cas concret, com a politògraf et volíem preguntar per què s'entra tant el debat el tema de l'habitatge, de l'ocupació d'habitatges, quan, per exemple, en el cas de la ciutat de Barcelona, està per sota de la mitjana d'ocupacions. No? A Barcelona, tot just ara, de tots els habitatges que hi ha, no n'hi ha més de 6.000 d'ocupats. Per què tots els focus a l'inici de campanya s'han centrat aquí?
Bueno, d'entrada perquè el tema de l'habitatge és una problemàtica social que va en augment. És a dir, la dificultat que tenim tots a l'hora d'accedir a un habitatge de propietat o de lloguer cada cop és més difícil. Això ho hem de posar al damunt de la taula i no es veuen mesures més enllà d'aquestes mesures que promet el Pedro Sánchez, que estan per veure, no es veuen mesures per erradicar això. És més, cada cop tot és més car. Aleshores, clar, la gent ha de viure en algun lloc. No podem viure sota un pont, per tant necessitem un lloc on viure. I a més aquest fet, que ja de per si és una problemàtica important, agafa més volada quan es posa en joc la seguretat d'uns veïns i unes veïnes pel fet doncs, que, d'alguna manera, política i electoralment, s'hi ha volgut posar èmfasi en aquesta qüestió. És a dir, aquesta ocupació no ve ni d'ahir ni d'abans d'ahir. Portem mesos amb aquestes ocupacions. El que passa que en un període electoral qualsevol element d'aquest tipus, hi ha unes forces polítiques, no serà el cas de l'Ajuntament perquè no li interessa, que treuen a passejar aquest tema i a més provoquen concentracions en base a la qüestió de la seguretat. Fixa't, el que es posa en dubte no és si aquestes persones poden viure o han de viure en algun lloc, sinó el fet de que aquestes persones posen en joc la seguretat del barri, el fet de que es diu que aquestes persones llencen coses, que surten per la nit i que poden agredir a joves perquè hi ha hagut enfrontaments. Bueno, és un element més que els partits utilitzen, doncs, per, en aquest cas, oposició contra govern, per posar-los doncs, contra l'espai i la paret. És evident que és un problema i que s'ha de resoldre. Que es podia resoldre abans, és molt possible. Que ara es pot resoldre, evidentment, amb generositat. Haurà d'haver-hi negociació, haurà d'haver-hi jutges hauran de facilitar l'entrada dels cossos de seguretat. Però, en general, conflictes com aquests es poden resoldre. I es van resoldre en el passat amb Can Vies, encara que s'han criticat molt l'actuació del Xavier Trias. Però és l'única manera, ara per ara, si es pot resoldre a curt termini. Si no, l'ocupació es mantindrà.
Doncs veurem com acaba passant en el següent mandat, si se'l resol o no. Xavier Pastor, moltes gràcies per atendre'ns un dilluns més aquí a l'Estel Migdia.
A vosaltres.
Minuts que queden, doncs, per tancar el programa. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
Avui informació cultural, ho dèiem amb nom propi, el del dissenyador Cruz Novillo, premiat amb el Laus d'Honor d'aquest any, el premi que atorga l'Associació de Directors d'Art i Dissenyadors Gràfics, que es lliurarà el 8 de juny al Centre Palo Alto, això és a Barcelona.
Sí, de fet, aquest premi és un dels més importants en tot el sector del disseny gràfic.
Prestigiosíssim premi.
Exactament, i el jurat en aquest cas diu que Novillo és un dels professionals que més ha contribuït a l'imaginari de l'Espanya dels anys 70 i 80. Reconeix, sobretot el jurat, la seva capacitat d'apropar el disseny gràfic a tots els públics. I per entendre la seva trajectòria i de l'envergadura del personatge que estem parlant, hem de dir que Cruz Novillo és l'autor dels logotips, a tots aquests els coneixereu, de Renfe, de Correus, de la icònica mà amb el cartell del PSOE, que l'ha dissenyat ell, també dels logotips del Cuerpo Nacional de Policia, de la Fundació ONCE, també del Tesoro Público, i alguns dels dissenys dels bitllets dels bancs d'Espanya, entre molts altres. Però a part d'aquests logotips, també ha dissenyat cartells de pel·lícules, com per exemple Los Lunes al Sol, El Espíritu de la Colmena, Deprisa, Deprisa, Barrio, El Sur o L'Escopeta Nacional. Llavors, en edicions anteriors, s'han distingit amb aquest premi, recordem, amb aquest Laus d'Honor, a personatges com Pati Núñez, Toni Miseracs, Amèrica Sánchez, Anna Delic, Òscar Mariner, Enric Aguilera, Ives Zimmerman o Raquel Pelta.
Doncs des d'aquí l'enhorabona a Cruz Novillo. Bones notícies també pels que us agradi el cinema i pels que no us agrada tant també, perquè a partir d'avui i fins dijous torna la festa del cinema amb entrades a 3,50 € a Catalunya i podeu anar a més d'una cinquantena de sales.
Com deia Xavi, des d'avui ja es poden comprar aquestes entrades a preu reduït per internet o també podeu fer-ho a les mateixes taquilles dels cinemes. Abans, però, s'ha d'obtenir una acreditació a través de la web fiestadelcine.com. S'ha de dir, però, que els majors de 60 anys i els menors de 14 anys no fa falta que us acrediteu. La nova edició de la Festa del Cine coincideix amb les projeccions d'Un cel de plom, pel·lícula de Miquel Romans que explica la vida de Neus Català, molt recomanada. Entre altres, també es podran veure Mi Crimen, de François Ozon, L'Innocent, de Luis Garrel, o la tercera part de la saga de Marvel que es diu Los Guardianes de la Galàxia.
I avui a Cultura també parlem de música. Els Catarres celebren el seu desè aniversari i ho fan amb la cançó Cor, una cançó que evoca la sonoritat dels seus primers èxits. Crec en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc. Els Catarres diuen que Cor ajuda a desprendre's de totes aquelles coses tòxiques i abraçar la gent que s'estima.
I a banda, també s'ha estrenat un vídeo que acompanya aquest nou single. Tot i que la cançó comença amb una instrumentació mínima, com passa la cançó de Postals, es va transformant amb guitarres elèctriques i abraça les melodies més actuals amb l'ús de sintetitzadors, com passa Diamants. De fet, escoltem. Els Catarres, de fet, han explicat que de pressa, si voleu, en algun dels concerts que celebren els 10 anys, perquè en dos dels 4 concerts que fan ja no queden entrades.
I als festivals, l'últim grup en afegir-se al cartell del Festival del Mereni és la banda Il Divo. Eterno de sol, amor eterno. El grup actuarà el 12 d'octubre a l'Auditori del Fòrum i les entrades sortiran a la venda divendres.
Després de la tràgica mort de Carlos Marín, que era membre del Divo l'any 2021, els membres restants han presentat una gira amb el baríton mexicà nord-americà Steven Labrie com a convidat especial.
I d'altra banda, l'encarregat de clausura al Festival de la Cançó Barna Sant serà l'autor Xavier Ribalta. El concert Olmes farà a la sala Luz de Gas aquest dijous.
Sí, i serà a les 9 del vespre i sota la direcció artística del pianista Ramon Andreu. Ribalta presentarà el seu últim treball, Cants Intemporals, un batall de temes intemporals que s'interpretaran, atenció, en català, castellà, gallec, portuguès, euskera i asturià, finalment. Recordem que Xavier Ribalta celebra els 60 anys de l'escenaris.
Gràcies, Olma, fins demà.
Fins demà.
I aquí ho deixem a l'Estel Migdia. Tornem demà, com sempre, a les dues, i ara fins les 6, si posa Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana. Bona tarda.